2021.
Radio Capital.
Tintarín.
Radio Capital.
Son las 8.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, fresc. En general, l'ambient serà menys calorós que ahir, tot i que no excessivament, normalitzant-se per l'època de l'any que ens trobem.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 28 de setembre del 2020. Avui un dia menys calorós, ho notarem en l'efecte de les temperatures màximes, i també que el termòmetre no aguantarà tanta estona en el pic més alt. Per tant, l'ambient es normalitzarà, parlarem de temperatures properes als 25 graus i mínimes de 15 graus. Per tant, encara bastant elevats per la temperatura en què, per l'època en què estem. Ara mateix tenim 17 graus a Pals i 17 graus també a Sant Feliu de Guíxols. Avui us hem d'explicar que el Palau Firal de Sant Antoni de Calonge deixa de funcionar com a punt de vacunació. Ha caigut i molt el ritme de vacunacions a tot el país i també al Baix Empordà, que anem bastant per darrere, i per això Salut ha decidit tancar alguns espais grans de vacunació, com és el cas del punt de vacunació del Palau Firal. També us hem d'explicar un projecte que ahir avançava al punt avui i que avui nosaltres volem ampliar, volem explicar-vos, que Torrella de Montgrí impulsa un projecte per controlar com d'inundable és la zona del Baix Ter. Ens ho explicarà la Paula Brinés de seguida amb un estudi que ha fet un grup d'experts de la Universitat de Girona per analitzar l'efecte que pot tenir el canvi climàtic en l'agreujament de les inundacions a la zona. I també us hem d'explicar un dia més novetats sobre l'urbanització de Maspera, Calonge, perquè han començat les obres amb una inversió de 8,7 milions d'euros. Altres notícies destacades del Supermatí que de seguida ampliarem serà que el Festival Ítaca ha tancat la 9a edició amb més de 10.000 espectadors. Tot això al Supermatí d'avui, quan són pràcticament les 8 i 3 minuts. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital amb l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
La Mar Coll, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
La Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
La Paula Brines.
Hola, bon dia.
I en Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
El Palau Firal de Sant Antoni de Calonge deixa de funcionar com a punt de vacunació.
La disminució del ritme de vacunacions ha obligat el Departament de Salut de la Generalitat a replantejar una nova etapa d'aquest procés en què la vacunació es concentrarà en els centres d'atenció primària o en els locals habilitats per a aquesta finalitat en diferents municipis.
Doncs si això tampoc no vol dir que s'hagi acabat la vacunació, qui es vulgui vacunar a partir d'ara també ho pot fer, també pot vacunar-se. El Torrella de Montgrí impulsa un projecte per controlar la inundabilitat de la zona del Baix Ter. Paula.
Un grup d'experts de la Universitat de Girona s'ha encarregat d'executar el pla. L'alcalde, Jordi Colomí, creu que és una obligació planificar de cara al futur davant l'agreujament de les inundacions pel canvi climàtic.
A seguida escoltarem el que ens deia en Jordi Colomí. Comencen les obres d'urbanització de Maspera a Calonge amb una inversió de 8,7 milions d'euros.
L'actuació, que durarà 30 mesos, servirà per posar al dia aquesta urbanització. Entre altres, es vol crear una xarxa de clavegueram separativa i instal·lar les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions.
Rescaten una dona, una persona, després de caure a les roques del camí de roca de Ronda de Tamariu.
Els bombers van acudir-hi amb un helicòpter per tal de facilitar l'accés i van immobilitzar el peu a l'excursionista, que va poder desplaçar-se a caminant fins a l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques amb l'ajuda de la policia local del municipi.
Organitzen una nova jornada de donació de sang a Begur.
El proper dimarts 5 d'octubre, de les 5 a les 9 hores de la tarda, el casal de la gent gran acollirà la campanya. Per participar-hi, es recomana reservar hora prèviament al web donarsang.gencat.cat.
8 i 5 minuts, la Bisbal reedita el seu mapa d'acollida.
El mapa respon a l'objectiu d'esdevenir un recurs accessible per a totes les persones que arriben a la Bisbal d'Empordà i alhora és una eina que facilita la tasca als professionals municipals, ja que recull tot el conjunt d'equipaments i serveis que participen del circuit de primera acollida.
Notícies culturals. El Festival Ítaca tanca la novena edició amb més de 10.000 espectadors.
El certamen ha aconseguit recuperar la programació prepandèmia i d'abril a setembre ha programat 25 actuacions en 7 poblacions de l'Empordà. A més, el festival pot presumir d'haver penjat el cartell de sold out en diversos concerts i d'haver tingut un 82% d'ocupació en total.
I Pals engega una nova campanya de promoció que marida arròs amb vi de l'Empordà.
La campanya, titulada Tardor a Pals amb gust de vi i arròs, forma part del conjunt d'accions impulsades per l'Ajuntament per contribuir a la recuperació de diferents àmbits del sector econòmic local per superar la crisi.
Avui parlem dels anys 60, l'època que va marcar l'abans i el després a les discoteques del Baix Empordà.
Josep Maria García, membre del Club 60, 70 i 80 de Palamós, ens explica al supermatí de divendres passat els booms de les discoteques a Palamós i Platja d'Aro i com van marcar un canvi en les poblacions del Baix Empordà.
El Cinema Zarinco de Palamós celebren 60 anys des de la seva primera projecció.
La cooperativa Cinema For You va decidir reobrir l'any passat el cinema del municipi per poder mantenir la cultura de proximitat a Palamós.
I l'onzena mostra internacional de cinema etnogràfic arriba a Sant Feliu de Guíxols.
El proper divendres 1 d'octubre s'inicia l'onzena mostra. Es projectarà el documental La meva amiga, la Mar, el divendres 1 d'octubre a les 7 de la tarda a l'edifici del Tinglado del Port, i el film Honeyland dissabte 2 d'octubre a les 7 de la tarda a la Sala Bat Penelles.
I en esports... El pilot de pals Oriol Cervià ingressa al Passeig de la Fama de Long Beach.
Sí, el pilot de pals, que resideix actualment a Califòrnia, ha ingressat aquesta setmana al Passeig de la Fama de l'Automobilisme de Long Beach i el fet significa un reconeixement a una carrera automobilística de més de 20 anys de Cervià, primer a Europa i finalment als Estats Units.
Gràcies a tots. De seguida ampliarem totes aquestes notícies. Abans, però, la previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Volem conèixer quina és la previsió del temps per a aquestes properes hores i ens deies que tenim un ambient una mica menys calorós. Dóna'ns més detalls.
Si hem de buscar un titular de la meteorologia d'avui dimarts, serà que el dia es presenta menys calorós i això ho notarem més en l'efecte de la temperatura màxima. Tot i això, també notarem que el termòmetre no podrà aguantar tanta estona en el pic més alt i la sensació de fresca podrà ser una mica més palpable perquè venim de valors molt elevats per ser finals de setembre. Ahir dilluns, màximes a les poblacions empordaneses més properes quedaven a 28 graus a Castell d'Aro o 27,9 graus a la Bisbal. Avui l'ambient es normalitzarà i al migdia la temperatura quedarà més frenada. Parlem de temperatures properes als 25 graus o que en passaran poc. Per mínimes encara no notarem gaire conseqüències i ens plantarem amb els 15 graus encara bastant elevats per trobar-nos a l'època que som. El cel bastant serè tot el dia i la lleugera baixada de temperatures s'hi afegirà la tramuntana entre fluixa i moderada que demà dimecres es deixarà notar una mica més.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'opinió d'avui al supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'escriptora Sabel Gámez.
Quan les llengües de foc abracen les esperances de tota una comunitat com la Palmera, quan l'estiu s'acomiada i entra en força la tardor, quan sembla que la consciència consciencia de veritat a qui no conscienciava, toca fer el nostre particular PCR a l'Empordà. Les terrasses plenes dels locals es van buidant mica en mica, mantenint l'aforament permès. Els camins de ronda es deixen continuar mimant per la mirada neta d'un mar que ens segueix acolorint les postals diàries que formen part de la nostra col·lecció. La vida segueix vivint en cada racó d'aquest petit paradís i la Costa Brava, més brava que mai, continua emergent en el cor de cada empordanès i en l'ànima d'aquells que s'estimen l'Empordà. El PCR confirma el negatiu de tot el que hem viscut i el positiu de tot el que ens resta per viure. Estem passant la prova. Ara toca seguir amb aquest resultat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, doncs, la Sia. I és que ho està patant encara amb el seu èxit One Plus One, aquesta, en aquest cas la versió que ha fet amb Amir. Get a girl, get a boy, one plus one, take a mic down to the shore, one plus one, give you all and give some more, one plus one, let the music free your soul. Yeah, bunks and runs. Swing with me through the light, hold me for just one night, hold me for just one night. Oh, we live for the beat, baby, you're all I need, baby, you're all I need. Tous les sons qui vont éclore, one plus one, de nos amis multicolores, one plus one, face à l'ironie du sort.
La seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Atenció! Aquest octubre arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Passa un minut d'un quart de nou del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital. Ha de començar les obres per ampliar i per fer alguns canvis en el tram pendent del Parc dels Estanys, de Platja d'Aro. Aquest pulmó verd que té Platja d'Aro, que a vegades potser per la gent de fora de Platja d'Aro no és prou apreciat i que suposarà una inversió de prop de 500.000 euros. Nosaltres en volem parlar avui al Supermatí amb... nosaltres en volem parlar avui al Supermatí amb la tinenta d'alcalde de territori de Platja d'Aro, amb la Montse Rovira. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Dèiem, aquest Parc dels Estanys, que fa la sensació que fora de Platja d'Aro, i no sé si dins de Platja d'Aro també, potser no està prou apreciat amb la seva importància, amb la importància que té a nivell natural, no?
Bé, sí, aquesta és la percepció, és una llàstima, perquè nosaltres fem tot el possible doncs, perquè tingui projecció. Pensem doncs, que és un lloc, és un hàbitat natural doncs, de moltíssimes espècies doncs, que hi viuen o que ho fan servir doncs, com a etapa a les seves migracions, sobretot... les aus, no? Bàsicament, per exemple, l'hem xifrat amb més de 250 espècies diferents que poden estar en algun moment en aquest parc. Pensem doncs, que hi fem itineraris didàctics de natura, però a més, per exemple, també escultòrics. També hi tenim doncs, un parc escultòric molt important i que també és molt apreciat per tothom. Per tant, bé, vull pensar que és només una percepció perquè treballem intensament perquè la projecció, com li deia, del parc doncs, sigui important.
Llegíem fa uns dies, i per això l'hem trucat al Punt Avui, que aquests dies, en les properes setmanes, ha de començar les obres del tram que quedava pendent. No sé si, vull dir, si em pot explicar què és el que quedava pendent per fer en aquest Parc dels Estanys des que va obrir el 2012.
Sí. Sí, com vostè diu, el 2012 es va inaugurar, després doncs, bueno, doncs, s'han anat fent intervencions, s'han anat plantant arbres, com li deia, s'han fet escultures, s'han anat arreglant, però bé, si vostè coneix el parc o per les persones que ho coneixen, i si no ho explico, el parc, per dir-ho d'una manera, és, té forma quadrada, però fins a aquest moment el que tenia... passejable o transitable era l'entrada per un costat i sortida doncs, per al mateix lateral. Ara el que fem és acabem de fer com una L, que arriba doncs, ben bé a fer la meitat del parc, i això és el que ampliem doncs, en diverses actuacions, com és, per exemple, fem un itinerari senyalitzat amb noves explicacions, que ja hi posem noves tecnologies, hi posem QRs, posem informació addicional en braille, després hi farem també un pont de fusta que connectarà tots dos recorreguts, o sigui, a l'antic i el que s'amplia per sobre el que anomenem el Rec de les Sorres. Després farem un nou accés al parc, val? I també instal·larem nou mobiliari. Penso que una cosa molt xula, doncs, que hi tindrà cabuda és la construcció d'un centre d'interpretació. Això aviat veurem dues cúpules de fusta molt boniques, doncs, que es faran servir com a espai d'exposicions, emmagatzem. Després també construïm una bassa d'aigües temporals, que depèn de l'any, de l'època de l'any estarà més o menys plena, però sobretot possibilitarà l'existència d'unes espècies amfíbies que ara en aquest moment estan en perill d'extinció. I després, bé, doncs ho complementarem, doncs, amb més arbres, hi posarem més escultures, tenim un projecte, molt xulo també amb l'ODG per fer un parc de roques. Bé, això és el que acabarà sent aquesta ampliació que, com vostè deia, fa un parell de setmanes on comencem els moviments de sorres i acabarà pels voltants de Setmana Santa.
Tot això que m'explicava entra dins d'aquestes obres que es faran ara aquest any o és un projecte més a llarg termini?
No, això que li acabo d'explicar és el que està projectat a executar-se o fer-se doncs, fins a Setmana Santa. El que passa és que, per exemple, les cúpules de fusta, ara ens hem trobat doncs, amb tota aquesta crisi de les matèries primeres que no acaben d'arribar i així fins més centrada la primavera no ens arribaran, però tot el que és l'obra estarà acabada.
Val. Les obres, deia, han de començar ja? Han començat o ho faran en les properes setmanes?
Sí, no, fa un parell de setmanes vam començar amb els moviments de terres ja, la primera setmana de setembre, i bé, la cosa doncs ja va caminant.
Val. Potser un dels elements més importants és el punt d'interpretació de tot el que s'hi veu, no? De poder explicar a la gent el que hi ha.
Nosaltres hem molt vinculat amb el parc i tenim el grup de natura externa, que de fet són ells els que fan tots aquests itineraris didàctics relacionats amb la fauna i la flora del parc, doncs que fan tant xerrades, per exemple, en època turística, doncs de cares als nostres visitants, com també fan de guies a moltes visites escolars amb nanos del poble. Aleshores, aquestes dues cúpules, com li deia, una és més grossa i l'altra és més petita. La més petita doncs tindrà el típic, diguéssim, més logístic, tindrà un lavabo, tindrà una oficina, tindrà un petit magatzem, però després la cúpula gran és el que es farà servir com a centre d'interpretació del parc, i bé, aquí doncs hi podran fer tallers, hi podran fer exposicions, hi podran fer xerrades, tot el que doni de si, fonamentalment per part del grup de natura externa, ja li dic.
Ens avançava també que hi haurà més escultures, no? Perquè és un parc d'escultures, és un parc cultural també, el parc dels Estanys.
Exactament, hem aconseguit trobar aquest equilibri tan bonic que és a l'entorn natural, que permet que sigui un lloc d'exposició fantàstic, i després hi tenim escultures de gran format, perquè nosaltres cada any organitzem una exposició escultòrica de gran format d'algun autor, i després aquest autor nosaltres doncs ens quedem una de les seves escultures, de manera que anem fent créixer aquesta exposició de forma permanent, cada any creix amb un exemplar més d'escultòric, però a més a més en aquest tram que ampliem, com comentava abans, tenim un projecte amb la Universitat de Girona que és la instal·lació del que en diem un parc de roques, que també des de la vessant més didàctica doncs permetrà la instal·lació d'uns trossos de roca també de gran format, també semblaran escultures, no? Però provinents de diferents indrets de Catalunya, i també en tindrem algunes extretes de la Vall d'Aro, que també amb panells informatius i amb una formació que es farà a les escoles i tot plegat, doncs permetrà conèixer quina és la teologia i quin és l'origen de les roques doncs, de la nostra vall d'aquí de la Vall d'Aro.
Uh-huh. Un dubte, l'aparició d'aquell monolit ara fa uns mesos aquí en aquest parc ha fet créixer els visitants, o almenys ha donat a conèixer aquest espai?
Bueno, en el seu moment, és obvi que ara no ve ningú a veure el lloc que va ocupar el monolit, però en el moment en què el vam traslladar, perquè com vostè sap, aquest monòlit doncs, va aparèixer a la platja de Sa Conca, sí. I degut a un acte vandàlic al cap de, crec que un parell de dies estan allà, doncs que uns vandals el varen tirar a terra, el varen traslladar doncs, temporalment en aquest indret. Sí que és cert que en el moment en què el varen posar en el Parc dels Estanys també van venir moltes persones a visitar-lo i a fer-s'hi fotos, però com vostè també sap, bon dia va desaparèixer i ja no...
Però no se n'ha sabut res més.
Doncs no.
No. És que és molt estrany, això.
No n'hem sabut res més. Bé, volem pensar que són accions, diguéssim, efímeres, no? Sí. I de caire més cultural, no? Uh-huh. Però, bueno, aquestes coses doncs, sempre van bé i doncs, et posen en el mapa i nosaltres, doncs, sortosament vam estar uns dies sortint en el mapa comunicacional, diguéssim, doncs, per bé, perquè va tenir molta repercussió, per tant, benvingut sigui.
Dues preguntes més de dues obres diferents. Una és la del passeig, el tram pendent del passeig d'aquí de Platja d'Aro, que es preveia que les obres comencessin a la tardor del 2022. Es manté aquest plano, aquesta planificació?
Bé, volem pensar que sí, perquè m'imagino que vostè... s'està referint en el tram pendent de passeig que va d'arribaure al Port Nàutic, diguéssim, sí. Aquell tros nou. Bé, sí, de fet, la setmana que ve o així, doncs començarem ja a parlar amb el Ministeri per veure tot el tema de les partides econòmiques, com van, però el projecte està fet. Hi ha el projecte de la passera sobre el Ridaure i després hi ha el projecte d'acabament del tram més sud del passeig que va del Ridaure al Port Nàutic, amb un tipus de passeig diferent del que estem acostumats, perquè entenem que en aquell tros ha d'anar-hi un passeig molt naturalitzat, molt integrat en el que és l'entorn, molt respectuós amb les pinedes, molt respectuós amb l'entorn marí en què se situa, i bé, quedarà molt bonic. I si no hi ha res de nou, com li dic, les converses amb el Ministeri estan ja avançades i ara hem de començar doncs, a rematar per posar fil a l'agulla i anar doncs, en aquest termini que vostè comenta de tardor del 22 per començar les obres.
Com es fa perquè t'escoltin des de costes, des del Ministeri? Perquè hi ha molts ajuntaments que es queixen, que demanen canvis importants i actualitzacions en el servei en els passejos marítims, en camí de ronda, i no ho aconsegueixen. Sí. Vostès en aquest cas han tingut sort.
Bé, és un tema que nosaltres això ja ho portem treballant des de fa molt de temps i des de governs anteriors. Jo recordo el meu antecessor en el càrrec, l'anterior regidor d'Urbanisme, el senyor Soler, ja havia fet bastants viatges a Madrid per aquest tema, i en el mandat que portem nosaltres també crec recordar que com a mínim l'alcalde Mauricio Jiménez ja ha anat també un parell de vegades. A més, totes les vegades que hem fet reunions amb costes, ara telemàtiques doncs, per al tema de Covid, no? Però n'hem fet bastantes. I bé, vull pensar doncs, que és un tema de constància i tenacitat. Ja li dic, no és un tema que faci un any que tinguem a sobre la taula, sinó que és el resultat d'un treball que ja es porta fent des de diversos anys des del nostre ajuntament.
Ara ho deia, el cas del monòlit va fer que Platja d'Aro aparegués en l'actualitat catalana per una cosa positiva. Aquest estiu també n'hem parlat a Platja d'Aro per la polèmica que ha generat un any més el tall de trànsit en l'avinguda principal. Els comerciants s'encaixaven. Vostès des de... Aquest tall ja s'ha acabat, no? Diguem-ne, ja s'ha acabat la temporada d'estiu. Un cop superat aquest estiu, quina lectura en fan i quina conclusió en treuen?
Bé, jo voldria puntualitzar una cosa que no és tots els comerciants que s'han queixat, Hi ha un sector molt concret de comerciants que s'ha queixat perquè la seva visió és que el fet de treure cotxes els hi treu negoci, és la seva visió. Nosaltres hem de pensar en global i hem de pensar doncs, en un projecte de ciutat. I nosaltres l'any passat, amb el tema de Covid, vam veure doncs, la principal oportunitat per, ja que s'havien de posar tot el tema de distàncies i tot això, doncs per implementar el pla pilot. Aquest any hem seguit, i és un camí inevitable, perquè ara mateix tenim sobre la taula els objectius de desenvolupament sostenible 2030, i totes les actuacions que fem als ajuntaments han d'anar alineades amb aquests objectius de desenvolupament sostenible. És evident, doncs, que tot el tema de medi ambient, de cotxes, ho estem veient a Barcelona mateix i a moltes, i a moltes altres ciutats de l'Estat i d'Europa, que la tendència és a buidar de cotxes als centres de ciutats per tal que les persones recuperin el seu lloc natural dintre de les ciutats, que és caminant, passejant, sense soroll, sense fums, i llavors, doncs, habilitant els mecanismes com ara pàrquings dissuasoris o pàrquings més a la vora del centre, per tal que la gent pugui deixar els cotxes fora del centre i es puguin acostar a peu en els centres de les ciutats. Vostè em preguntava per al balanç. Nosaltres creiem que és positiu. De fet, cada any tenim a peu de carrer enquestadors de la Universitat de Girona que fan enquestes sobre diverses coses. Entre elles, tant l'any passat com aquest, pregunten sobre la satisfacció pel fet que estigui al carrer tancat. Encara no tenim el volcatge d'aquestes enquestes, però t'indica que les respostes són en general molt positives. I després també tenim totes les dades de comptadors de vianants, que són, si no similars, en alguns moments superiors a 2019, per tant no podem pensar que aquest tancament hagi sigut dolent.
Montse Rovira va ser la cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals d'ara fa 2 anys i mig.
Queda
un any i mig per les eleccions, de nou, per les eleccions municipals. Vostè forma part d'un govern amb el PSC i amb els Comuns, on el líder del govern, en aquest cas, és l'alcalde Mauricio Jiménez, socialista. Quin balanç en fa d'aquests 2 anys i mig, per una banda, i després, si té clar, què farà d'aquí un any i mig si Montse Rovira es tornarà a presentar?
Bé, nosaltres com a equip de govern deu fer cosa de parell de setmanes, encara no, vam presentar el balanç de mig mandat mitjançant un vídeo i un document explicatiu que explica totes les coses que hem fet durant aquests 2 anys i també quins són els reptes que ens queden per assolir els 2 anys que queden. A nivell d'equip, som un equip de treball cohesionat, tenim bona entesa, estem treballant molt a gust i conscients que en aquests 2 anys encara ens queda molta feina per fer, per tant portem velocitat de creuer en aquest sentit. Pel que fa a Montse Rovira, bé, en principi la intenció és repetir com a cap de llista, i bé, estem treballant amb això, amb la confecció, doncs, de l'equip de la llista, i bé, amb la mirada posada en les eleccions del 23, com diuen en castellà, sin prisa pero sin pausa.
Doncs ja tenim el titular, un dels titulars, que és que Montse Rovira repeteix vol repetir com a cap de llista d'Esquerra. Doncs gràcies per passar avui pel Supermatí, i per tant, si segueix com a cap de llista, en seguirem parlant durant bastant temps. Que tingui molt bon dia.
Una cosa, m'agradaria puntualitzar.
Sí.
Aquesta és la meva intenció, eh? En qualsevol cas, és sempre la secció local d'Esquerra Republicana qui acaba ratificant el cap de llista, algú que encara no ha succeït, perquè encara no hem convocat l'assemblea, però bé, que estem treballant, doncs, perquè així sigui, però m'agradaria puntualitzar això, eh?
Queda clar. Montse Rovira, tinent de territori de Platja d'Aro. Gràcies per passar pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Vuit i 33 minuts, tenim més notícies per explicar-vos aquí al Supermatí de Ràdio Capital. A El Palau Firal de Sant Antoni de Calonge deixa de funcionar com a punt de vacunació. La disminució del ritme de vacunacions ha obligat el Departament de Salut a desmantellar alguns punts, alguns macrovacunòdroms en aquesta nova etapa d'aquest procés de vacunació, en què el procés, les punxades, es concentraran en els centres d'atenció primària o en els locals habilitats per aquesta finalitat als diferents municipis. Sergi Villena.
Segons informa Ràdio Palamós, a partir del proper 2 d'octubre, el recinte només restarà actiu per administrar segones dosis amb pautes ja iniciades. El motiu del canvi és que la demanda de noves vacunacions contra la Covid-19 s'ha reduït molt des del mes de juliol passat. Això ha obligat el Departament de Salut de la Generalitat a replantejar una nova etapa d'aquest procés en què la vacunació es concentrarà en els centres d'atenció primària o en els locals habilitats per a aquesta finalitat en diferents municipis. Alexandra Martínez, adjunta d'infermeria de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i responsable d'aquest centre vacunal, en declaracions a Ràdio Palamós, explicava quin serà el funcionament dels punts de vacunació a partir dels propers dies.
En el cas que ens ocupa nosaltres, el nostre punt de vacunació massiva del Palau Firal de Sant Antoni de Calonge, estem vacunant fins al dia 2 d'octubre. Després anirem obrint només puntualment per acabar de completar la pauta vacunal de la gent que ja s'ha posat una primera dosi. A partir d'aquí, la gent que es vulgui vacunar o que no li doni temps a posar-se la segona dosi, el que haurà de fer és contactar amb la seva àrea bàsica per tal de poder-se posar la vacuna o completar la que ja tingui començada. A la nostra demarcació, al Baix Empordà, obrirem 4 punts de vacunació, que són els que ara ja estan operatius: la Bisbal, Torroella, Palafrugell i Palamós, i la gent podrà anar-se a vacunar a qualsevol d'aquests punts, ja sigui amb cita o presentant-se allà directament per vacunar-se.
I, Sergi, en aquest cas, sobre la vacunació que canvia i molt aquí a casa nostra, el procés de vacunació, caldrà tenir en compte, per tant, això que ens deia la doctora, que caldrà anar a buscar proactivament el fet de vacunar-se. Durant el mes d'agost passat, les vacunacions van disminuir de forma notòria, no?
Efectivament, en part per les vacances d'estiu i en part perquè els col·lectius que resten per vacunar, majoritàriament els més joves, són els menys conscienciats i molts d'ells no van acudir a la cita. La Generalitat confiava en poder administrar 2 milions de vacunes durant aquest mes de setembre, però les xifres no hi arriben ni de bon tros i, a més, les jornades sense cita prèvia han tingut poc èxit. Actualment, al Baix Empordà s'ha vacunat poc més del 68% de la població més gran de 12 anys, una xifra molt similar a la de la regió sanitària de les comarques de Girona, on, des que va començar el procés a finals del desembre del 2020, s'han posat 1.172.000 vacunes.
Però diguem-ho tot, una xifra bastant per sota de la mitjana de tot el país. Una notícia que ens ha cridat l'atenció aquí al Supermatí i que té a veure amb Torroella de Montgrí. L'Ajuntament de Torroella lidera un projecte per minimitzar les inundacions al municipi. Un grup d'experts de la Universitat de Girona s'ha encarregat d'executar aquest pla que té en el punt de vista, en el punt de mira, els efectes del canvi climàtic.
Els problemes d'inundabilitat de la zona del Baix Ter fa temps que donen problemes al municipi, però cada cop les pluges torrencials són més fortes i freqüents. Generalment no són causades per riu Ter, sinó pel vessant del Montgrí, que provoca que l'aigua travessi la carretera que va de l'Estartit a Torroella i inundi tota la plana agrícola. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, explica que el canvi climàtic ha agreujat les inundacions al municipi, ara molt més intenses que fa 20 anys. A més, l'augment del nivell del mar tampoc ha ajudat a minimitzar el problema, ja que ara l'aigua entra més amb les llevantades en les zones on no s'ha recuperat dunes.
Per exemple, qualsevol pluja, doncs, ens inunda una important part del pla, i que surti l'aigua, doncs cada vegada tarda més, no? Ens inunda també una part de la cara de l'Estartit, ens inunda, doncs, una part dels camps que van des de, diguem, la meitat de la zona zones de les urbanitzacions cap al Rec Vell.
Des de l'Ajuntament estan preocupats pel canvi climàtic i creuen que és una obligació no només pensar en el dia a dia, sinó també planificar de cara al futur.
De fet, l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona ja s'ha encarregat d'elaborar aquest pla.
El projecte està dirigit pel doctor Xavier Quintana, qui coneix perfectament el territori i també ha sigut el director dels projectes LIFE que s'han fet per la recuperació de la platera. De moment s'ha començat a treballar en el projecte i un cop s'hagi finalitzat se sabran les accions necessàries per solucionar els problemes d'inundabilitat. Segons l'alcalde de Torroella, depenent de la seva magnitud, es donen a terme com a ajuntament o a través de projectes de la Unió Europea.
I després, evidentment, hi haurà actuacions que els podem fer com a ajuntament, neteja de recs, ampliació de ponts, potser, però n'hi haurà d'altres que seran més ambicioses, com fer bases de control de l'aigua, utilització de nous canals o de bases de laminació. Per tant, tot això poden ser projectes més cars i aquí, evidentment, haurem de comptar amb projectes, doncs, bàsicament de la Unió Europea.
A més, una part d'aquest primer projecte ja ha estat finançat per la Unió Europea.
De baix amunt, damunt a baix, ara anem a Sant Antoni, de fet, a Calonge. D'urbanització de Maspera, Calonge, ja han començat. L'actuació, que durarà 30 mesos, servirà per posar al dia aquesta urbanització en un projecte que compta amb una inversió de 8,7 milions d'euros.
La intervenció preveu crear una xarxa de clavegueram separativa que permetrà l'eliminació de les fosses sèptiques, la instal·lació de les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que seran soterrades, l'enllumenat públic, asfaltatge i construcció de voreres, així com també l'educació de les zones verdes, entre altres. El contracte tenia un preu de sortida de 10,9 milions d'euros, però finalment es va adjudicar per més de 2 milions menys. La reducció repercutirà directament en una rebaixa de l'import de les quotes que han de pagar els propietaris per finançar aquest projecte. L'actuació es finançarà, doncs, majoritàriament amb aquestes aportacions als propietaris i una altra part amb els més de 350.000 euros aportats per l'entitat urbanística de conservació de Maspera, que en el moment de la seva dissolució va traspassar el seu saldo disponible a l'Ajuntament amb l'objectiu de destinar-lo a les obres. El consistori preveu que el cost mitjà serà d'uns 15.000 euros per finca.
Ara cap a Tamariu per parlar d'un accident. Un helicòpter del grup d'actuacions especials dels bombers va haver d'aterrar a la platja de Tamariu aquest dissabte a causa d'una emergència. El vídeo és bastant cridaner.
Una persona va caure des del camí de ronda a les roques de Cala Pedrosa des d'una alçada considerable i es va fracturar el turmell. Segons expliquen els bombers de Ràdio Capital, van rebre l'avís a un quart de cinc de la tarda. Van acudir-hi amb un helicòpter per tal de facilitar l'accés i van immobilitzar el peu a l'excursionista, que va poder desplaçar-se caminant fins a l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques amb l'ajuda de la policia local del municipi.
La Bisbal d'Empordà reedita el seu mapa d'acollida. El mapa respon a l'objectiu de ser un recurs accessible per a totes les persones que arriben al Baix Empordà i alhora és una eina que facilita la tasca dels professionals municipals, ja que recull tot el conjunt d'equipaments i serveis que serveixen o que participen en aquest circuit de primera acollida de persones que arriben al municipi.
Des de l'any 2018, l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, amb la col·laboració del Servei d'Acollida Municipal, va impulsar la creació d'un mapa d'acollida municipal. Des de llavors, cada any s'ha anat actualitzant. I si el novembre del 2020 es va fer una nova reedició de la informació a partir de l'avaluació del projecte i la seva implementació, ara es presenta una nova edició amb totes les actualitzacions municipals més recents. Està editat en diferents idiomes i inclou la informació més rellevant de cadascun dels recursos necessaris en primera instància, com ara horaris, adreces o vies de contacte, entre d'altres. Aquest mapa es distribuirà properament a tots els equipaments i serveis municipals de la Bisbal, així com a diferents comerços de referència que puguin actuar com a derivadors per a persones que desconeixen el servei, actuant així com una xarxa local de suport a l'acollida. També s'ha creat un vídeo que presenta el mapa d'acollida juntament amb el mapa, que també es pot consultar a través del web municipal.
Pràcticament un quart d'hora per les 9 del matí. Ara parlem de cultura, notícies culturals. El Festival Ítaca ha tancat la seva novena edició amb més de 10.000 espectadors i el cartell de sold out en diversos concerts. Una ocupació mitjana del 82,4%.
El certamen ha aconseguit recuperar la programació prepandèmia i d'abril a setembre ha programat 25 actuacions en 7 poblacions de l'Empordà. En concret, a Calella, Palafrugell, Corçà, l'Estartit, Gualta, la Pera i l'Escala. El festival ha rebut públic de 433 poblacions diferents, el 99% de Catalunya. Girona, amb el 10,9%, i Barcelona, amb el 10,2%, són les ciutats que porten més públic. Els espectadors són majoritàriament de les comarques gironines, amb el 57%, seguit dels espectadors de la demarcació de Barcelona, amb el 38%.
I no només això, sinó que el festival també es consolida com un dinamitzador econòmic.
Exacte, i és que el 56% dels espectadors s'han quedat a dinar o sopar a la zona i més d'un 30% hi ha pernoctat, segons els resultats d'una enquesta telemàtica. El seu director, Fran Arnau, reconeix que ha estat una edició difícil i incerta, però que hi ha moltes ganes i interès per la música en directe. El festival ja treballa en la propera edició que arribarà als 10 anys. Els organitzadors treballen en una edició emblemàtica que vol posar de manifest la consolidació del projecte.
Pals engega una nova campanya de promoció que marida arròs amb vi de l'Empordà. Els organitzadors aconsellen reservar data, la data del 16 d'octubre, que és quan es farà la 23a sega tradicional de l'arròs de Pals al Mas Carmes.
L'objectiu és difondre a través d'aquesta campanya tota l'oferta de productors, allotjaments, restaurants, comerços o turisme actiu disponibles fora de temporada a Pals. La campanya forma part del conjunt d'accions impulsades per l'Ajuntament per contribuir a la recuperació de diferents àmbits del sector econòmic local per tal de superar la crisi.
I encara en cultura, marxem ara una mica de discoteques. Recordeu que la setmana passada vam parlar de les discoteques dels anys 60, discoteques antigues al Baix Empordà. Vam parlar amb Josep Maria Garcia, una persona que en sap moltíssim, aquí al Supermatí. Volem recuperar el que ens va explicar.
Sí, que és un dels membres del Club 60, 70 i 80 de Palamós i ens va explicar el boom de les discoteques del Baix Empordà durant els anys 60. El primer esclat de discoteques va ser Palamós, que va transformar un poble normal i corrent en un nucli de vida nocturna molt important. Entre les més conegudes trobem Savoy, Marinada i Roseto, i més endavant vindrà l'esclat de Platja d'Aro, una mica diferent a l'anterior.
Al centralitzar-se a totes les discoteques més importants, entre cometes, a Platja d'Aro, doncs tot això va fer que la resta de pobles, poc a poc, anessin desapareguent les discoteques que hi havia.
Segons el que diu Josep Maria Garcia, l'explosió que hi va haver a Platja d'Aro va influir en la resta de poblacions del Baix Empordà.
Sí, que és un dels membres del Club 60, 70 i 80 de Palamós i ens va explicar
això
el
ja
boom de la...
Gràcies, Mariona. Anem al cinema? L'any 1961, els cinemes Arinco de Palamós van obrir per primera vegada les seves portes per apropar la cultura audiovisual als palamosins. Ahir la Mar Coll, a la secció Veus de l'Empordà, va parlar amb un dels seus responsables.
Doncs sí, Dani, després d'haver passat per diferents mans i un parell de tancaments, al setembre del 2020, la cooperativa Cinema for You en va agafar les regnes i va tornar a reobrir l'emblemàtica multisala. Un any després, tot i passar per una mala època a causa de la situació pandèmica de la Covid-19, en David Cuesta, responsable de la cooperativa, fa una valoració molt positiva de la seva obertura.
Bé, vam tenir que fer algunes actuacions d'activació a la sala, però aquest és que va anar molt bé i estem molt contents de com va anar. Vam poder arribar a un acord amb la propietat que ens fes viable el projecte, l'Ajuntament ens va posar en contacte amb entitats del poble per poder fer una programació més acurada, més de cinema independent, de, hem portat òperes i ballets en directe. Bé, penso que estem contents de... Hem reforçat les sessions en versió original, que té un públic especial. En general, estem molt contents. La veritat és que estem molt, molt contents i amb ganes de continuar amb el projecte i de donar, continuar que oferim cinema a Palamós.
Aquesta és la valoració de la nova gerència durant aquest últim any. De cara al futur, quins projectes tenen en marxa, Mar?
El cinema Rincó presentarà un nou aspecte. Està previst que en el pròxim any es duguin a terme accions de millora tant a la qualitat d'imatge com a les instal·lacions.
Bé, el que tenim previst és fer una sèrie d'actuacions de millora de la sala en determinats espais, com són el vestíbul, els lavabos, i després entrarem a les sales per millorar la qualitat de la imatge i de les butaques. És el pròxim pas que ens hem proposat en el proper any. Anirem anunciant i comunicant a mesura que es vagin duent a terme.
I pel que fa al present d'aquest cinema, aquesta setmana, en el marc de la campanya Jo vaig al cinema, amb la intenció de facilitar que la gent vagi al cinema, les entrades estaran a 3,50 €, un preu molt reduït.
Important, això, tornar al cinema i tornar-hi amb aquest preu tan reduït de 3,50 € en aquesta setmana de la campanya Jo vaig al cinema. 10 minuts per les 9. Oriol Servià, pilot de pals, que resideix actualment a Califòrnia, ha entrat aquesta setmana en el passeig de la fama de l'automobilisme de Long Beach, a Califòrnia. La cerimònia, que s'havia ajornat fa un any a causa de la pandèmia, reconeix una carrera de més de 20 anys de Servià, primer a Europa, després finalment als Estats Units, amb molt bons resultats, tant a l'IndyCar com a l'Indy Lights. Són les proves de motor de gran tradició als Estats Units.
Servià, pertanyent a una nissaga familiar molt vinculada al món del motor, va guanyar la Indy Lights el 1999 i una de les victòries clau d'aquell campionat la va obtenir precisament a Long Beach. La cerimònia de reconeixement a Servià va tenir lloc dins els actes del Gran Premi de Long Beach que s'ha disputat aquest cap de setmana passat i en què un altre català, Àlex Palou, ha aconseguit l'èxit més important de l'automobilisme català en monoplaces. Palou, natural de Sant Antoni de Vilamajor, es va proclamar diumenge campió 2021 de l'IndyCar, considerada la categoria de monoplaces més important dels Estats Units.
Supermatí a Ràdio Capital.
Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com cada dimarts, parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Com estàs?
Bé, aquí estem una setmana més per parlar d'això, de tecnologia digital, una mica tot el que es mou en aquest món que no ens para de sorprendre i que no s'atura mai, que va massa ràpid i tot, no?
Sí, pot ser. I a més, avui ens expliques la primera notícia, sí que parla d'anar massa ràpid i potser haver-se d'aturar a temps abans de cagar-la, no?, per les pressions
sí,
i això, no?
Sí, potser? Sí, mai millor dit, perquè massa ràpid fins i tot, perquè Facebook, precisament, el propietari, ja sabem, de Facebook, no?, d'Instagram i també de WhatsApp, doncs s'ha vist una mica obligat, d'alguna manera, entre cometes, a posposar el llançament d'Instagram Kids, que és la versió d'Instagram, de la famosa xarxa social, però per menors de 13 anys. Perquè ara recordem que l'edat mínima per poder fer servir els productes o serveis de Facebook són 13 anys.
Però això, això s'ho salta a tothom. Vull dir, a la meva època també era necessari per tenir Facebook i em saltava.
Sí, perquè tampoc hi ha sistemes ni mecanismes per comprovar realment l'edat de qui està a l'altre costat de la pantalla. No? Bé, això passa en un moment en què hi ha hagut molta pressió mediàtica, sobretot, no?, en voltant de Facebook perquè no fes el llançament d'aquesta xarxa social per menors de 13 anys. Per què? S'ha conegut en els últims mesos diverses informacions, sobretot una molt rellevant publicada per el Wall Street Journal, un dels diaris de referència a nivell mundial, no? Que a més està dirigit per Robert Murdoch, no? Que és, tothom sap, una tendència més aviat conservadora, no? I que ha publicat una sèrie d'informacions sobre Facebook, entre elles un reportatge que afirmava que hi havia alguns estudis interns de la pròpia companyia, de la mateixa companyia Facebook, que asseguraven que una de cada tres adolescents que feia servir Instagram havia tingut problemes amb la seva pròpia imatge.
Déu-n'hi-do, això.
Rebuig al seu cos. Clar, és molt bèstia, això, eh?
Sí, sí.
O sigui, és molt fort, no?, el fet de que ser usuari d'una xarxa social pugui arribar a provocar a tantes persones, no?, perquè estem parlant d'una de cada tres, o sigui, un terç, no?, problemes amb el seu propi cos, amb la seva pròpia imatge, amb la seva autoestima, etcètera, etcètera. Clar, estem parlant d'adolescents, estem parlant de persones que són més vulnerables que no la resta d'usuaris.
I se sap alguna cosa de com havia de ser aquesta xarxa d'Instagram?
Bé, doncs havia de ser en principi una xarxa que d'entrada estigués més, no sé si controlada, si seria la paraula més adequada, però sí que tindria mecanismes de control parental més avançats que no els habituals que coneixem amb els serveis d'internet, no? Havien de tenir això, sistemes de control parental una mica més
sí, allò que...
Més seriosos, per sí. dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
Que fossin més eficaços, no em sortia la paraula, més eficaços.
Per tant, era per menors de 13 anys, però clar, és que menors sí. de 13 anys...
Clar, són molt petits. Clar, jo em faig aquesta pregunta, no? O sigui, és que potser amb menys de 13 anys no hauries d'estar jugant al carrer o anant en bici?
Sí, bueno, sí. Sí, no? o jugant a algun videojoc més adaptat. És que, clar, però, aviam, tu ho diem tu i jo que no tenim 13 anys i que si tenim algun nebot o algun fillol no hi ha arribat, val? Almenys en el meu clar. Cas. 13 anys, són 13 anys. Amb 13 anys, el que et deia, em sembla que ja tenia Facebook, crec.
No, clar, però que estem parlant de 13 anys com la barrera, eh? O sigui, estem parlant sempre, en tot cas, de menys.
Menys de 13 anys, clar, 11, 9.
10 han, anys.
Han de tenir accés a Instagram, han de tenir accés a TikTok, això és un dubte molt important.
Clar, és que és una mica això, no? Llavors, doncs s'ha passat això. Ara, de moment, Facebook s'ha vist obligada per la pressió de l'entorn, la pressió mediàtica, de paralitzar el llançament d'Instagram Kids. Diuen que no és una marxa enrere, ja. És a dir, que no renuncien al projecte, sinó que en tot cas l'ajornen per millorar-lo, per dotar-lo d'això, de més control parental, de més eines per als pares per poder controlar els continguts que poden veure els seus fills. I és que, a més, hem de pensar una altra cosa, és que no només és que pugui la xarxa social, i ara dic Instagram, com podia ser, doncs el que tu dius, TikTok o qualsevol altra plataforma, eh? Ja no és només una qüestió de si han de ser-hi o no han de ser-hi, sinó, a més, els perills, els que es poden veure exposats de suplantació d'identitat, no? Per exemple,
clar.
Quantes vegades hem conegut casos de persones que han fet, bueno, han comès el delicte d'abusos, no? Per aprofitant-se de la innocència de menors.
I aquí el problema és aquest, que és molt difícil controlar si un menor de 13 anys té Instagram o no, que són moltíssims que tenen Instagram, tenen TikTok i tenen de tot.
Correcte. Bé, veurem com acaba tot plegat. Jo, sincerament, crec que, malauradament, jo em posiciono claríssimament en contra de que una xarxa social estigui a l'abast de persones que clar, que són molt vulnerables, clar. No? Per molt control parental que hi hagi. Sí, penso que cada cosa al seu moment. Digue'm conservador, clar. Si vols, en aquest aspecte.
Bueno, segur que els pares que ens estan escoltant no pensen gaire diferent, però també a l'hora pensen que és molt difícil de controlar i potser la convivència, no?, amb aquesta xarxa és millor que la prohibició, no? També seria una...
Bueno, això sempre, eh? Vull dir, no es tracta de posar, com es diu en castellà, no, puertas al campo, no?
Ja.
Vull dir, no es tracta d'això, es tracta de conviure, però d'una manera sana, no?
Doncs sí. Escolta, un altre titular d'avui. Espanya assoleix, això atenció, hem assolit un rècord de tràfic a internet, rècord històric, eh? Mai s'havia utilitzat tant internet com ara mateix.
Sí, sí, correcte. I semblava que l'any passat, quan vam tenir el confinament domiciliari, que tampoc ningú pensava que el tindríem mai, no?, i que estaríem tantes hores a casa, doncs recordes que als mesos del confinament més sí, dur, a l'abril i al maig, es va disparar l'ús d'internet, perquè clar, tothom estava a casa i moltes persones, entre els que treballaven a casa i a més els que estaven en un ERTO, malauradament, i no tenien molts entreteniments que fer, doncs tiraven de plataformes tipus Netflix, Amazon, etc, no? I llavors va haver un pic de consum d'internet important. Doncs bé, ara, aquest mes de setembre, en aquestes últimes dues setmanes, hem superat allò. Clar, dius, semblava que no podíem superar pics tan importants com els que vam tenir l'any passat, però sí, sí que és possible això. Bàsicament és degut a dues coses. Primer, a una tornada a una certa normalitat laboral, d'acord? Perquè ara pràcticament totes les empreses ja funcionen de manera presencial. I, a més, hi ha un altre factor. És que resulta que moltes empreses estan funcionant en mode no presencial, sinó semipresencial. És a dir, que tenen una part de la plantilla treballant a les seves instal·lacions i una altra part de la plantilla treballant a casa, amb la qual cosa hi ha més consum d'internet. Estem parlant, ara per donar una xifra, que potser a moltes persones no els dirà gaire cosa, 400 megabytes per segon era el que estàvem consumint abans de la pandèmia. Ara s'ha superat aquesta xifra. Bueno, 400 megabytes per segon, estem parlant de que és un